què van els correbous aquests del Deltes de l'Ebre que, no, puc, que no es prohibeixen per interessos electorals,
no, no, que,
i això no és el PSOE ni és el PP, doncs, és l'antiga Convergència, és Esquerra Republicana, no, i tots els països catalans,
però és que no estic parlant de, estic parlant de l'única manera que
això com una confrontació entre Catalunya i Espanya és que és ridícul.
No, no estic fent això, estic dient que avui a mi del que més m'ha preocupat avui és el maltractament animal, és imperdonable, i l'assistència de menors en aquella plaça veient aquell espectacle.
Doncs passa el mateix a Catalunya.
Dani, vols afegir alguna cosa més, molt ràpid?
Jo estic molt enfadat amb aquest tema. No he pogut ni acabar de veure el vídeo perquè em sembla... No he pogut. Físicament no he pogut, l'he hagut de tancar, però crec que ens hem de prendre seriosament això. Crec que hi ha una majoria a Espanya que això li sembla salvatge, això i les corrides, perquè tampoc no hi veig cap mena de diferència, i que és la gran, o una de les grans revolucions culturals que falta a Espanya. La revolució animalista, és a dir, que la gent que això el molesta, en comptes de dir jo no hi vaig, comenci a manifestar-se, comenci a queixar-se, comenci a demanar que es tanquin aquestes places, perquè podem assistir a un avenç dels drets, en aquest cas dels animals en aquest país, perquè mentre anem fent veure que no amb nosaltres, doncs això no ho tancarem mai.
Les 10 i un minut, ara a la seguida acomiadem la tertúlia, però abans, com sempre a aquesta hora, actualitzem la informació. Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat aquesta hora?
Doncs que quan falten 3 dies per la Diada, Pere Aragonès defensa la via del diàleg amb el govern espanyol. El president de la Generalitat reivindica l'estratègia d'Esquerra els últims anys de negociar amb la Moncloa i dona la benvinguda a Junts per Catalunya. Diu que seran necessaris per aconseguir l'amnistia. Són declaracions al diari basc Berria.
No solo no estaríamos en la situación actual, sino que no se hubiera conseguido la liberación de los presos políticos y estaríamos en un escenario absolutamente diferente. Valoro muy positivamente que haya esta coincidencia no solo de objetivos con Junts en la línea de la amnistía y el referéndum, sino también en la herramienta para conseguirlos, que es la negociación.
Aragonès, recordem que a diferència de l'any passat per la Diada, dilluns sí que assistirà a la manifestació.
D'altra banda, ara en parlàvem, Barcelona ja ha començat a talar les primeres palmeres per reduir riscos.
Ja n'hi ha 300 que han desaparegut de les 500 que l'Ajuntament s'ha plantejat talar, i és que no troba cap explicació de com es va trencar l'arbre que va matar una noia al Raval ara fa un mes. Un altre informe extern assegura que l'exemplar podria haver tingut falta d'aigua per la sequera, però que la palmera estava en perfectes condicions. En una entrevista al 9C, el director tècnic de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge, David Marcà Gómez, ha explicat el perquè molts ajuntaments del país aposten urbanísticament per aquesta planta.
Les palmeres ja n'hi havia, històricament n'hi ha hagut des de l'època dels romans. L'època dels indis, a finals del segle XIX, principis del XX, és quan va haver-hi el gran boom de les palmeres a Barcelona, i això va fer que el paisatge omplís de palmeres. És un tipus de planta que s'adapta perfectament a les condicions nostres. No és una planta d'un manteniment excessiu, i sí que té plagues, però mai ha sigut una planta molt problemàtica.
I diu que cada palmera té un cost aproximat d'uns 1.000 euros.
L'oposició de Valladolid posa el crit al cel per la mesura del govern municipal sobre els fumadors.
El regidor de Salut de Vox ha decidit repartir 7.500 cendrers portàtils per la ciutat durant les festes. Ha presentat la mesura polèmica de la mà de la principal agrupació tabaquera d'Espanya, la Mesa del Tabaco. L'exalcalde de Valladolid i cap de l'oposició, Òscar Puente, ha recordat al 9C que la mesura oblida els problemes sanitaris lligats al tabaquisme.
Este tipo de iniciativas lo único que hacen es pues visibilizar y normalizar el tabaquismo, sobre todo entre la población más joven, y entendemos que son tremendamente contraproducentes. No solo lo entendemos nosotros, lo entiende también la Asociación Española contra el Cáncer, que ha emitido un duro comunicado en relación con la iniciativa.
I es queixa que la mesura s'ha promocionat des dels perfils oficials de l'Ajuntament.
I la setmana del llibre en català, que es proposa batre rècords.
Ha arrencat aquesta tarda des del Moll de la Fusta de Barcelona. És l'edició on hi haurà més paradetes de la història, fins a 87. Aquest any hi haurà més de 200 activitats, tant catalanes com internacionals, des de la nova entrega de la saga Millennium fins als nous llibres de Maria Climent o Sergi Pàmies. El president d'Editors.cat, Ilia Perdigo, ha explicat al 9C que aspiren a millorar edicions anteriors.
Si fem cas del que ha anat passant any rere any, la setmana del llibre ha crescut, hi ha xifres rècord de parades, hi ha xifres rècord d'expositors, i la veritat és que hi ha més activitats que mai, i esperem que vingui molta més gent que l'any passat i que, per tant, hi hagi moltes més vendes que l'any passat. La veritat és que, per sort, hem anat creixent any rere any, i per sort podem dir que ningú s'ha quedat fora.
La setmana s'allargarà fins al diumenge 17.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Fins ara.
I als esports, Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Ana Ballonesta.
Què fareu avui, el tu diràs?
Doncs mira, començarem amb amb un partit que hi ha ara mateix en joc, perquè no hi ha Lliga Primera, hi ha partits internacionals, però sí que hi ha Lliga Segona, no es descansa mai a Segona, gairebé només per Nadal, i està jugant l'Espanyol el partit més difícil d'aquesta arrencada de temporada, al camp del Llevant, victòria momentània de l'equip blanquilblau per 1-2, un partit que estan seguint amb Puig i companyia a RAC+1.
Doncs anem-hi a treure el cap a RAC+1. Xavi Puig, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què tal? Com va el partit?
Doncs mira, som al descans, 1-2 guanyant l'Espanyol. L'Edu, des del Ciutat de València, t'explicarà com ha anat aquesta primera part, Edu.
Hola, Anna i companyia, bona nit.
Bona nit.
Bona primera part de l'Espanyol, que guanya gràcies a gols de Nico ben d'hora, al minut 13, ha empatat el Llevant, superada la mitja hora, Boldini i Puado ha fet l'1-2 en l'últim sospir pràcticament d'aquest primer temps. Amb marge de millora, l'Espanyol està fent un bon partit davant d'un dels rivals difícils de la categoria, i si aconsegueix, en un minut arrenca la segona part, mantenir aquest resultat i portar 3 punts cap a casa, doncs dormirà líder a l'espera del que faci el Saragossa el diumenge. De moment, 1-2 al descans al Ciutat de València.
Gràcies, Edu, gràcies, Xavi, que vagi bé, bona nit.
Bona nit. Adeu.
Què més parlareu avui, el tu diràs, Miquel?
Home, si avui estic al capdavant del programa, s'ha de parlar del Girona i escoltarem Aleix García. No.
Comprant cap a casa, sempre.
No, però és veritat, vam poder parlar amb ell ahir i avui emetrem aquesta entrevista amb el jugador abrenc del Girona i estarem pendents dels partits de seleccions. La selecció espanyola absoluta ha guanyat 1-7 amb Lamine Yamal, 16 anys, sí, marcant un gol, el golejador més jove de la història de la selecció espanyola, el debutant més jove de la història de la selecció espanyola. En parlarem al tu diràs. Ara s'està jugant el partit de la selecció sub-21 guanyant 0-3 a Malta i tindrem molt poliesportiu. Està jugant-se les semifinals masculines de l'Open dels Estats Units, demà hi ha la final femenina, avui la Vuelta ha acabat el Tourmalet i a més d'això hi ha una final inèdita del Mundial de Bàsquet, Sèrbia-Alemanya, als Estats Units cap a casa.
Vols dir que tindreu temps a tanta cosa?
Jo crec que sí, si no ja dic ara que la repetició d'algun programa potser perilla, perquè jo sóc molt puntual, ja saps que no sóc, però ho intentarem.
Us escoltem a partir de 2:15, doncs gràcies, Miquel, fins ara. I acabem amb el temps, amb l'Abel Caral. Què tal, Abel?
Molt bé,
bona nit. Has pogut ajustar una mica la predicció per aquest cap de setmana?
Sí, tot estan pendents de dilluns al matí, de la diada. Sí. Demà, dia tranquil. Alguns núvols al matí, primeres hores en sectors de la costa, de l'Ebre, algunes boires en planes de l'interior del nord del país. Serà un dia assolellat, temperatures molt semblants a les d'avui, a les d'ahir. Diumenge pot fer una mica més de calor i cap al vespre, a final del dia, algunes precipitacions al sud del país. De la nit de dissabte, de diumenge a dilluns, la nit de diumenge a dilluns, sí que les precipitacions poden afectar altres comarques, no sembla que gaire importants, i dilluns veiem que serà primeres hores cap al nord de les comarques de Girona i Lleida, sobretot on hi haurà algunes precipitacions encara, a primeres hores d'aquest dilluns, després marxarà i tindrem una diada tranquil·la, i això, una mica més de calor que no pas avui.
Gràcies, Abel, que vagi bé, bon cap de setmana. Adéu. Passen gairebé 8 minuts de les 10 de la nit. Nosaltres ho anem deixant aquí, aquesta tertúlia d'avui, que hem incorporat al Cugat. Cugat, tot bé?
Sí,
ens hem portat bé.
Això ho has de dir tu.
Demà, avui tu ets el convidat. Espero que hagis estat content, que t'haguem tractat bé.
Està molt bé que vinguis.
Aquí al lobby maresmenc.
Està molt bé.
Ho haurem de replantejar, això, eh? Perquè si no... Avui el Dani ha quedat en minoria, aquí a la tertúlia. Dani Sánchez Dugar, Sílvia Cànovas, Oriol Ribet, Cugat Comas, que vagi molt bé. Fins la setmana que ve.
Bona nit.
Gràcies, bona nit. Fem una pausa i de seguida acabem amb música, com cada divendres, amb el Jordi Garrigós.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC+1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten, amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
u. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 9.
So sad.
Jordi Garrigós, com estàs?
Ben
tornat.
Molt bé, igualment.
Quant de temps?
Sí, un mes i algo, sí.
Home, se m'ha fet molt llarg.
Sí?
Bueno, a veure, si penso les vacances, s'ha fet curt, però si penso l'últim dia que ens vam veure, penso, fa molt de temps. Han passat moltes coses. Com han anat les vacances?
Doncs molt bé, precisament vinc a parlar d'aquesta pregunta que em fas.
Ah, sí? Què ens portaràs avui? A veure.
Bé, que quan tornem de vacances sempre hi ha una resposta tòpica, barra cunyada, per sortir del pas, a la gran pregunta universal, que és com han anat les vacances. Hi ha aquest cunyadisme, que és el s'han fet curtes, no? Ara necessito unes vacances de les vacances.
Mira, serà cunyadisme, però és que a vegades és veritat.
S'han fet molt curtes.
No, però necessites vacances de les vacances, això jo ho he pensat en algun moment.
Bueno, el normal és respondre que bé, no? O que molt bé, perquè en general s'està molt millor sense treballar que treballant, és el que hi ha. Han de ser realment dolentes les teves vacances per no ser millors, que vas canviar la teva força de treball a canvi de diners. Sí que és cert que sovint tenim ganes de tornar, no? Al final de l'agost. Això passa molt especialment a finals d'agost, si comparteixes les vacances amb aquesta espècie humana anomenada nens petits, tens moltes ganes de tornar, però tot això se't passa quan portes una estona el primer dia.
Que en dius, ja n'hem vingut, però ara et puc tornar a no fer res.
A les 5 hores penses, realment volia tornar a treballar? Evidentment que no. En fi, que és el primer cap de setmana aquesta que arribem ara, que pràcticament tothom ha treballat, hi ha gent que ja fa...
Sí, hi ha de tot, però vaja.
Dembre, però generalment. Per tant, no són bones setmanes, anímicament, per la gent. En menor o major grau, segurament estem patint el que s'anomena depressió postvacacional. No, una mica?
Una mica.
Necessitem algú petita que ens pugi l'ànim, així que la nova temporada de Salsa Gradolça comença repartint amor.
Ai, que bé.
Veus? Avui escoltarem algunes de les cançons pop més felices que mai ha fet l'home, a veure si així, entre tots, passem l'estrès que ens provoca tornar a la rutina una mica millor.
A veure.
Molt bona manera de començar.
Sí, home, molt de ritme, no?
Possiblement és la cançó que més he escoltat aquest estiu.
Ah, sí, per què?
Sí, és una versió calipso d'una cançó calipso de Trinitat i Tobacco de l'any 34, que als anys
64?
60, sí, que als anys 60 s'ha convertit en un èxit així doo-wop menys mogut que aquest, que aquesta és una versió de Kid Roland en la que conuts. T'haig de dir que la lletra no li feu gaire gas.
Per què?
És una lletra una mica xunga.
No m'ha donat temps, va molt ràpid.
És la típica cançó aquesta, Lost in Translation, que després, o sigui, estàs 2 mesos amb la cançó al cap,
sí,
i un dia te'n vas a veure, perquè normalment igual no ho pilles a la primera, vas a veure de què parla, i és un paret sexista. Ah. S'ha de dir que és una cançó que té literalment 100 anys.
D'aquelles que, no, que vas cantant, ben no saps què estàs dient,
exacte,
i llavors hi ha un dia que t'atures i dius...
Sí, és perquè vas cantant-la mig inventada, però a mi se m'ha enganxat molt al cervell, i ha tingut, no, avui m'ha fet molt feliç aquests mesos escoltar aquesta cançó. Llavors el que farem avui és una playlist de les que s'han considerat les cançons que ens fan feliços. I veurem que quasi tot té una explicació. També, perquè una cançó ens fa feliços, té una explicació,
mm-hmm,
que és una cosa molt curiosa. I encara que no, s'ha de dir que no tots els mesuradors pensen el mateix.
Llavors, què vols dir?
Mira, t'ho explico. Ara començarem per l'algoritme. Vale? El recurs més 2023, quan vols saber alguna cosa, en aquest cas, quina és la cançó més feliç del món que ens ajudi a passar l'estrès postvacacional, és preguntar-ho a ChatGPT.
Ah, i això ho has fet tu?
Ah, això ho he fet jo. Vaig fer la pregunta i el resultat és aquest.
Do
Qui has posat exactament? Cançó, la cançó més feliç del món que ajudi a passar les tres pors vacacional, sí. I t'hagi sortit aquesta.
Sí, ja fos sortit aquesta.
No hi estic gaire d'acord.
No, aviam, t'explico. És del Stop Believing del Journey. S'ha de dir que després explota, val? És una mena de balada èpica que cada cop es va fent més gran, més gran, més gran, i és el primer resultat que surt quan ho preguntes. Però compte que la intel·ligència artificial t'avisa. Saber quina és la cançó més feliç del món pot ser molt subjectiu i pot variar depenent els gustos individuals i els antecedents culturals.
I es cura en salut, no? Per si de cas no ho encerto, jo dic que...
Exacte. El que una persona troba que és la cançó més feliç del món, potser una altra no la troba. Tot i això, hi ha cançons que sovint s'associen amb la felicitat i l'alegria a causa de les seves melodies enganxoses, ritmes optimistes i lletres positives. Doncs Stop Believing, del Journey, aquest clàssic himne rock, és conegut per les seves lletres èpiques i la seva melodia infecciosa, convertint-lo en una cançó de bon humor per molta gent.
Això és el text que has tret directament del ChatGPT, eh?
Exacte. Per tant, l'algoritme, com a mínim, opina que aquesta cançó...
És que aquest algoritme encara falla una mica, eh?
Bueno. Ens enfiem del criteri del Primavera Sound?
A priori sí.
Doncs aquesta és la cançó que fa 20 anys que tanca el festival. Sempre és l'última cançó...
És veritat!
Ah, és l'última cançó que sona al festival, que... quan fan la darrera sessió de DJ, que és el DJ Coco, sempre acaba la seva sessió amb aquesta cançó, és com l'himne oficiós del Primavera Sound. Pels oients més joves, els Journey van ser un grup superventes als anys 70, principis dels 80, època del rock progressiu i d'estadi, etc. Avui dia és la cançó del segle XX més venuda a internet amb 7 milions de còpies, però doncs supera les cançons de Michael Jackson o Madonna.
Déu-n'hi-do.
Sí, ja sabem què diu l'algoritme. Vale, que diu la intel·ligència artificial. Ara anem a veure què explica la ciència, quina és la cançó que ens fa més feliços. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world turning inside out. Floating around in ecstasy.
Expliques què vol dir això segons la ciència, però ja estic més d'acord amb el que t'ha dit el ChatGPT.
Tu i Miquel Iceta, que li encanta. Em sembla que sí.
Això sembla.
Doncs Dominau de Queen és la cançó que ens fa més feliços, segons en Jacob Jolisch, que és un científic de la Universitat de Groningen, que aquest senyor fa 3 anys va fer un estudi per determinar quina era la cançó més feliç de la història del pop i va elaborar una playlist de 10 cançons que ens podíem posar si ens volíem sentir optimistes. Algunes de les cançons que apareixen després de la Queen, que és la número 1, són Dancing Queen d'Ava, tota la festa, una festa revival que et faries amb els teus amics, sonarien totes aquestes Good Vibrations dels Beach Boys, Uptown Girl, del Billy Joel. Va ser un estudi que va fer a base d'enquestes, combinant-ho amb una fórmula matemàtica, i que segons ell diu, l'algoritme va acabar de confirmar que tenia raó, que doncs Top Me Now és la cançó que ens fa més feliços. L'autor reconeixia que, evidentment, el que ens posa contents a uns no ens posa contents
a altres. Sí, sí, això ja ens ha quedat clar.
I que depèn de manera del context social i les associacions personals. Però la majoria de les cançons alegres sí que és veritat que segueixen alguns patrons, i ell ho explicava, que són lletres felices, que potser no tenen sentit, o potser descriuen emocions positives, divertides, festa, amor, ballar, tot aquest tipus de coses són aquestes cançons que ens fan feliços. Però també hi ha uns patrons musicals, hi ha el tema de la lletra, però hi ha el tema de la música, del que sona. Això ja s'havia estudiat fa uns anys.
Estudiat aquests patrons musicals.
A veure, he agafat una mica Voleo, aquesta cançó de Belén Sebastián.
Into
My Office del 2003, és la cançó que obria Dear Catastrophe Waiters, que jo diria que és l'últim disc realment bo d'aquests escocesos. Bàsicament, he aplicat una mica, a Voleo, les teories que va elaborar el psicòleg David Greenberg de la Universitat de Cambridge sobre com havia de ser una cançó feliç. Aquest senyor va fer una teoria sobre com havia de ser instrumentalment, musicalment. Val, segons en Greenberg, perquè una cançó aconseguís aixecar-nos l'ànim, ha de començar molt rítmica, però el tercer i quart compàs ha de tenir alguna cosa que ens generi interès, vull dir, que ens enganxi. Llavors, a partir d'aquí, ha de tenir un tempo que faci que el nostre cor es mantingui entre 100 i 130 pulsacions i que el ritme vagi augmentant. Vull dir, hi ha una teoria aquí darrere.
Sí, ja ho veig.
A poc, perquè d'aquesta manera s'aconseguirà que el cos i la ment es motivin. A nivell d'acords, sempre s'ha dit que els acords majors són més feliços que els menors. Vull dir que al nivell de composició, no?
I tu t'ha semblat que aquesta complia aquests requisits,
m'ha semblat. En qualsevol cas, hi ha una conclusió molt xula que arriba aquest tio després de fer aquest estudi, que és que la música no serveix només per entretenir, sinó que s'endinsa el nostre cervell. Quan més investiguem sobre música, més coses descobrim sobre el paper fonamental que juguen al procés evolutiu a nivell de comunicació i interacció. Vull dir que la música realment té aquest poder. Per tant, si vols fer música per fer feliç el respectable, tens la fórmula pel que fa a fer lletra i pel que fa a música, només cal aplicar-la. At last.
aquesta.
You can get, get it if you really want. Aquesta cançó del Jimmy Cliff, és una d'aquelles que et posen content, però que això no està a cap estudi ni res. Sí.
És això, perquè música, tu dius i ja
sí,
està.
La música jamaicana en general, el reggae, ska, el rocksteady, tenen aquestes característiques que parlàvem abans d'aconseguir posar-nos contents. Com hem vist, hi ha una part que és totalment subjectiva i que inclou cert context cultural, però precisament escoltar ska dels 60 és una música que et posa d'un bon humor increïble i que et pot millorar o empitjorar el dia. Després està evidentment el que et diuen les cançons. Per exemple, aquesta del Jimmy Cliff et regala una bona turra d'autoajuda.
No com la primera que ens has posat, no?
No, exacte.
La lletra... què diu aquesta, a veure?
Bueno, diu...
el títol ja queda clar.
Clar, ho aconseguiràs si realment vols, però ho has d'intentar, intentar, prova, avui prova...
Això em fa una mica de ràbia.
Clar, a mi és una cosa que em motiva absolutament zero. És possible que en tornar a vacances algú li funcioni i jo em donaria de cops contra el de cap d'ordinador, però potser... pot ser que et vagi bé, que et motivi i que et faci passar aquest estrès postvacacional. Anem amb una altra cançó històricament associada a la felicitat. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. Ease my mind, imagine how the world could be so very fine, so happy together.
Aquesta te la compro, eh?
Aquesta cançó també
sí,
parla.
Sí, mira, ja veus, estic com ballant una mica, fent aquest moviment pendular.
Ha servit d'algo, tot això, avui. Parla de felicitat, aquesta cançó, però és tota una felicitat molt, molt condicional, que és una característica que encara no havíem tocat a la secció d'avui. És una mica rotllo passiu-agressiu, que si vens amb mi serem molt feliços junts. De fet, era una cançó amb una lletra tan aparentment tonta i cursi que semblava una paròdia, i que hi ha molts grups que la van rebutjar, fins a 12 grups es diu que els hi van oferir que fer aquesta cançó i van dir que no la volien gravar. Ah. Finalment van arribar els Turtles, The Turtles, que portaven una trajectòria bastant erràtica fins llavors, havien fet xut, havien provat d'imitar una mica els Bears i el Dylan tal, que s'estaven a punt de dissoldre i de cop, que parlem moltes vegades aquí, que passa en la música pop. Una casualitat, que és que els hi arriba aquesta cançó, és l'última bala i els hi funciona. És veritat que... és una cançó que, a part de fer-nos feliços a nosaltres, la posem molt al cinema, la posem molt a la publicitat, ha aparegut en moltes pel·lícules, i també ha estat la banda sonora d'una trentena d'anuncis.
D'anuncis, sí, ara t'anava a dir, em sona moltíssim d'haver-la sentit en anuncis.
Sí, hem parlat de coaching, de consells cursis, i anem amb una felicitat crítica. La que segurament sigui una de les grans cançons en català d'aquest segle és Màgic.
Creuant voreres, pujant al tren, sents el que esperes quan parla la gent. És màgic, és meravellós que ens menteixin així. Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç. Ho fan els jutges, metges també, en els diaris i la TDT. És màgic.
Màgic, la cançó
sí, aquesta
més
no
coneguda.
És la primera vegada que la poses,
no,
eh?
Que sona, però ens dona un cançó.
T'agrada molt, aquesta.
M'agrada molt. I ens dona un consell que ens pot servir per moltes coses a la vida. Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç. Potser no hi ha prou amb una mentida per superar la pressió postvacacional, però és un consell de vida. I acabem amb...
Va,
la millor cançó,
tancar,
la millor cançó de felicitat. Vinga.
Ja ho diu el títol, eh? Aquesta no té gaire misteri. Jordi, ens veiem la setmana que...